Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 11 de març del 2026, un dia que comença amb boires, però amb el cel completament serè. Aquesta és la tendència que tindrem com a mínim Dani Ramírez durant aquestes primeres hores del matí.
Avui una mica més de fred. Ha baixat un palet la temperatura a Olost, a Lluçanès, 1 grau. 2 a Mieres i a la Vall d'en Bas. Olot també hem arribat a 1 grau i a Vic amb boira no ha baixat tant, aquí 5 graus de temperatura. Boira baixa a Girona, a Vic, també cap a Ripoll hi ha hagut boira alta o a la Cerdanya. Dimecres, alguna boirina al matí novament, cel mig ennuvolat. A la tarda, 4 núvols prims a la costa, es farien més gruixuts al prelitoral i novament algun ruixat al Pirineu Oriental o també cap a Osona, nord d'Osona i la Garrotxa. Si neva poquet, a 1.800-2.000 metres, puja una mica més la temperatura. Dijous, també, dijous puja un pèl la temperatura, matí emboirat, alguns núvols, tarda amb sol, la temperatura no serà tan freda com els últims dies. I divendres, prèvia a un canvi de temps, la temperatura puja, podríem passar fàcilment de 20-22 graus de dia, però a la matinada canvia el temps. Per tant, dissabte, les primeres hores, matinada, matí, passa un front de pluges, la neu baixa molt a 1.000, 1.200 metres o fins i tot 700 metres i entra tramuntana. Per tant, al llarg de dissabte anirà sortint el sol, sobretot ja a la tarda, i també diumenge amb tramuntana freda.
Titulars de la jornada. Esquerra Republicana lamenta la falta d'informació del govern en referència al mapa sanitari que proposa Salut i que afecta de ple els ripollès. Aquest dilluns ha tingut lloc a Ribes de Freser una taula rodona on també han criticat que la consellera no s'hagi reunit amb els alcaldes de la comarca tal i com estava previst. Escoltem a Joaquim Roquer de Tots Fem Ribes.
Creiem que era interessant poder parlar d'això, sinó també l'efecte que pot tenir en els treballadors, no? Estem parlant que l'Hospital de Can de Bànol és la segona empresa del Ripollès amb treballadors. Llavors vol dir que es calcula que unes 80 persones es poden veure afectades. I clar, són 80 persones, 80 professionals, que potser hauran d'anar a treballar a altres llocs, no?
Avui també tindrem que haver carpeta verda perquè un estudi determina que l'activitat econòmica turística de la Garrotxa té una petjada hídrica inferior a la mitjana europea. Impulsat per Turisme Garrotxa, hi han participat 14 allotjaments de la comarca, 8 restaurants i 9 serveis d'activitats. L'estudi constata que entre l'empresariat garrotxí hi ha interès a preservar l'entorn natural. L'Anna Badia és autora de l'estudi.
En la restauració a nivell que hem trobat global, europeu, són de 20 a 30 quilos de CO2 per comensal, i aquí a la Garrotxa estem a 18,6. Per tant, ja estem un altre cop per sota d'aquest número. Val? Això és pel producte local, per la cuina de proximitat, perquè hi ha menys dependència d'aquest aliment d'alt impacte, perquè el transport també és algo que ens perjudica molt.
I què hi diuen els responsables d'allotjaments, restaurants i serveis d'activitats de la comarca? Doncs que necessiten seguir apostant per la sostenibilitat, per seguir diferenciant-se de la resta de l'oferta turística.
Ja no només diguem que som sostenibles, sinó que tenim uns estudis que ens diuen doncs, de que hem fet una reducció de la petjada hídrica, que estem treballant amb la reducció de la petjada de carboni, i per això veiem aquestes empreses d'aquí a la comarca doncs, que estem posant plaques solars, que estem posant aerotèrmia, que tenim una sensibilitat, que tots els nostres jardins intentem incorporar-los més a prop del que és el parc natural, i és tota una política de diferenciar-nos però avalats per estudis i que fem la feina ben feta.
Avui també hem de parlar de seguretat ciutadana. El Consell Comarcal del Ripollès continua fent passes endavant en la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a les carreteres d'accés a la comarca. El projecte es va desencallar gràcies a una modificació de crèdit i l'objectiu de la mesura és prevenir delictes i detectar el pas de vehicles sospitosos. Amadeu Rosell, president del Consell Comarcal del Ripollès.
Estem doncs, fent un estudi d'enginyeria en aquest moment doncs, que ens ha de, amb una empresa doncs, que ens ha d'acabar de concretar tot ja per poder fer les licitacions, i bé, nosaltres hem fet un estudi que em penso que són 10 càmeres, que amb 10 càmeres que podem doncs, cobrir tot el Ripollès.
Divendres a les 3 de la tarda és el dia i l'hora en què se sabrà si hi ha cap empresa interessada en assumir les obres de rehabilitació de l'edifici del Pla de Ripoll per convertir-lo en una residència. L'Ajuntament ha decidit ampliar 5 dies més el termini de presentació de propostes a petició d'una de les empreses a les quals s'ha convidat a presentar oferta. És l'última bala per no perdre una subvenció de gairebé 3 milions d'euros de fons europeus per recuperar aquest espai de Ripoll. I ja que parlem d'equipaments, Miquel Samper diu que s'ha d'evitar el deteriorament del castell de Santa Pau i col·laborar en les millores. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat detalla que gestionarà una trobada amb la directora de Turisme per valorar l'estat d'aquest espai.
Allà hi ha, jo penso que un element molt important que podria arribar a ajudar molt a Santa Pau, i no només a Santa Pau, sinó a tota la Garrotxa, a nivell d'una banda cultural i d'una altra, a nivell de lo que es coneix com a turisme restauratiu, és a dir, turisme sostenible, de veure també què es pot fer amb aquest castell, que ara, per exemple, té unes patologies a nivell de lo que és el sostre molt importants i que s'ha de començar per aquí, perquè si no es anirà deteriorant, cosa que hem d'impedir entre tots.
Encara a Santa Pau, l'Ajuntament avança els diners del Pla Únic d'Obres i Serveis per iniciar la construcció del nou edifici de la brigada. L'alcaldessa és Cris Capó.
És el fet de poder adelantar un PUSC. Nosaltres havíem presentat tres projectes, entre un d'ells era la nau de la brigada, que té un espai pels caçadors, que és una associació que per nosaltres ara mateix també és molt important perquè ens ajuda tot el tema de la fauna cinegètica i poder mantenir a ratlla el senglar i els cabirols, tan important pel cultiu de fesols, i en aquest sentit poder adelantar aquesta obra, i quan abans millor poder tenir aquest local per ells, de veritat que també serà molt positiu.
Més de 1.300 alumnes participen a les jornades d'orientació d'Olot. Són 3 dies de trobades per conèixer l'oferta educativa postobligatòria. Al llarg de la jornada d'aquest dimarts, alumnes i famílies han passat per la sala Turín per conèixer diferents ofertes formatives. Escoltem l'Estel Muntada, és la responsable del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari de l'Àrea de Cultura d'Olot.
PTTs, PFIs, llavors hi ha tots els centres d'Olot que ofereixen aquesta formació. Qui passa avui és tot l'alumnat de tots els centres de quart d'ESO, i llavors tenen l'opció com de conèixer una mica, de fer algun tastet. És veritat que hi ha gent que ho té molt clar, però la gran majoria dels joves és com de dir no sé què faré, sé una mica què m'agrada, sobretot sé què no m'agrada, però al final l'oferta és molt àmplia i llavors està bé poder triar.
Mig quart de nou, Olot, Car de Gràcia. Olot acollirà el Festival d'Humor anomenat així, Car de Gràcia, del 18 al 20 de juny al Teatre Principal. La capital de la Garrotxa serà per primera vegada seu d'aquest Festival d'Humor en català, que arriba a la 10a edició, amb espectacles d'en Peyu, Magí Garcia, Albert Om i Joan Maria Pou, entre d'altres. Les entrades ja es poden comprar al web cardegracia.cat. El seu director és Fel Feixeda.
Aquests festivals, quan arriben a aquesta època de 10-12 anys, hi ha un cansament, hi ha un... Què més fem per reinventar-nos? Aquí va sortir la proposta de fer créixer el festival en lloc de continuar fent el que fèiem fins ara. Encara hi havia gent que deia, què vol dir festimams? Encara havíem d'explicar bé d'un restaurant que havíem tingut fa 10 anys, un d'aneix, un festival, i vam dir, em sembla que si en diem Car de Gràcia s'entén més fàcilment.
A Planoles, l'Ajuntament busca voluntaris per organitzar la Festa Major. El consistori farà diversos actes, però ha obert una convocatòria perquè les associacions o particulars puguin fer propostes puntuals per la festa. Les propostes es poden presentar fins al 2 d'abril i després s'obrirà un període de converses amb l'Ajuntament. En Marc Ajenjo és regidor de Cultura de Planoles.
Llavors, el que hem pensat és que potser la millor opció és obrir la manera de que cadascú pugui, o tothom que estigui interessat, associacions particulars, grups d'amics, que puguin organitzar fragments, no? Trossejar una mica la Festa Major, i des de l'Ajuntament organitzem un seguit d'actes i els altres a veure si surten voluntaris que vulguin implicar-s'hi.
En esports, Clàudia Trem s'ha penjat la medalla de plata a la Transgran Canària després d'una entrada conjunta amb la suïssa De La Zoe en una de les imatges més destacades i emotives de la primera gran cursa de la temporada. Amb aquest ja són 6 podis consecutius a les Illes per la noia d'Ugassà.
Se'm va acudir que fa 2 anys jo, quan vaig tenir cibo, un dels aliments que podia menjar era el kèfir, i com que la sensació que tenia a l'estómac era de molta inflor i se'm va inflar a part tot el cos, vull dir, les fotos de l'arribada, se'm veu a mi que no semblo jo, vull dir, tinc les cames inflades, la cara, tot el que és el tronc superior. Llavors, bueno, teníem kèfir allà per sort, i se'm va acudir a tots els avituallaments començar a menjar kèfir i amb això sobreviure fins al final, i així em va ser.
Un bon ensurt. Més de 300 equips participaran a la 15a edició de l'Oxfam Intermont Trail Walker, que sortirà des del recinte firal d'Olot. L'objectiu d'aquesta prova és poder recollir diners suficients per poder garantir aigua potable a les poblacions afectades per la crisi climàtica. Es durà a terme els dies 18 i 19 d'abril. L'escoltem Daniel Serra, és el coordinador d'esdeveniments solidaris.
Més de 35.000 participants han pres la sortida en aquesta prova, més de 100.000 1.000 donants amb unes donacions que han superat els 8 milions i mig d'euros i que ens han permès ajudar a més de 4 milions i mig de persones en els nostres projectes d'acostament de l'aigua en poblacions on no tenen accés a aquest recurs vital. Així doncs, agrair-vos una vegada més l'acollida en aquest 15è aniversari i esperem doncs, que això, que el dia 18 i 9 d'abril puguem encara ser alguns equips més dels que ja som, que ja estem gairebé arrossant els 300.
Treballar en equip i practicar diferents disciplines esportives és l'objectiu del Casal Esportiu de Setmana Santa de l'Ajuntament d'Olot. El casal es durà a terme del 30 de març al 2 d'abril en horari matinal. El regidor d'Esports és Aniol Sellabona.
Intentarem que descobreixin i que provin tot de disciplines esportives diferents, molt variades, de manera transversal, sortint d'aquelles que podrien ser els esports més majoritaris, fins i tot on entenem que tenen altres finestres d'oportunitats per poder-los provar, experimentar i provar si els hi agraden, i que per tant sigui per molts anys la primera vegada doncs, que potser juguen a tennis, la primera vegada que potser fan escalada i que per tant doncs, a través també de dinàmiques de joc puguin trobar aquest espai.
4 minuts, un quart de nou.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som l'Eduard i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Esquerra Republicana lamenta la falta d'informació per part del govern de la Generalitat en referència al mapa sanitari que proposa Salut a la reordenació d'aquest mapa sanitari que afecta de ple la comarca del Ripollès. Aquest dilluns ha tingut lloc a Ribes de Freser una taula rodona on també han criticat que la consellera no s'hagi reunit amb els alcaldes de la comarca aquesta setmana tal i com estava previst. Carolina Ríos.
El debat sobre la reordenació del mapa sanitari que afecta directament la comarca del Ripollès continua més viu que mai. En aquest sentit, Esquerra Republicana ha organitzat una taula rodona amb l'objectiu de posar els punts sobre les is i informar a la població sobre aquesta situació.
Ho explica Joaquim Roquer, portaveu de Tots Fem Ribes.
Que recentment hi ha hagut notícies i posicions del govern que diuen, determinen que el Ripollès es divideix en dues regions sanitàries, no? I això doncs crea també una preocupació en el fet de que, clar, els serveis sanitaris es poden veure reduïts perquè la vall de Camprodon i potser Sant Joan de les Abadeses vagin a la regió sanitària de la Garrotxa. Llavors, creiem que era interessant poder parlar d'això, sinó també l'efecte que pot tenir en els treballadors, no? Estem parlant que l'Hospital de Can de Bànus és la segona empresa del Ripollès amb treballadors, llavors vol dir que es calcula que unes 80 persones es poden veure afectades. I clar, són 80 persones, 80 professionals, que potser hauran d'anar a treballar a altres llocs, no?
Segons els republicans, aquesta és una tasca que hauria d'haver assumit el govern de la Generalitat des d'un primer moment. A més, també lamenten la manca de transparència en què s'ha gestionat tot aquest procés. Escoltem a Jordi Vinyes, diputat del Parlament de Catalunya.
És el que, de fet, hauria d'haver fet el govern des del primer moment. Posar en mans de la ciutadania doncs, les explicacions corresponents al que està passant amb l'Hospital de Can de Bànol. I això, com que el govern no ho ha fet, doncs toca als partits polítics explicar quina és la situació en aquests moments o què pot passar amb l'Hospital de Can de Bànol i a la comarca del Ripollès amb la modificació del pla sanitari que planteja el govern de la Generalitat. Per tant, nosaltres aquí el que venim a explicar la manca de transparència per part del govern de la Generalitat en aquest tema. Creiem que des de fa molt de temps que s'estava treballant amb aquest mapa sanitari, el govern de la Generalitat no ha estat transparent amb la ciutadania de la comarca del Ripollès.
En relació amb la reunió d'aquest dilluns a la qual havia d'assistir la consellera de Salut, Olga Pané, i que finalment no hi ha pogut participar per motius personals, des d'Esquerra han expressat el seu malestar per aquesta situació. Ho explica Chantal Pérez, vicepresidenta primera del Consell Comarcal.
Vam fer aquella moció al Consell Comarcal, que finalment es va haver de retallar molt i molt per aconseguir que fos un text de consens. Hi va haver una primera data en reunió amb la consellera que ens van ajornar. Avui estava prevista la segona reunió on ja hi havia aquesta discussió de qui havia d'anar o no, si era només per alcaldies, per portaveus, quan hi havia aquesta moció aprovada, i el cert és que a última hora doncs, la consellera ha al·legat motius personals i no ha vingut, i bé, només per això nosaltres creiem que és un cert menysteniment o unes certes ganes de no explicar realment què passa, que el que estem fent avui aquí és ser transparents i ho hauria de ser també el govern.
En l'acte hi ha participat la població de la Vall de Ribes, així com també l'exgerent de l'Hospital de Can de Bànu, qui ha posat l'accent sobre la importància d'aquest centre sanitari.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un estudi determina que l'activitat econòmica turística de la Garrotxa té una petjada hídrica inferior a la mitjana europea. Impulsat per Turisme Garrotxa hi han participat 14 allotjaments de la comarca, 8 restaurants i 9 serveis d'activitats. L'estudi constata que entre l'empresariat garrotxí hi ha interès per preservar l'entorn natural i el paisatge i els preocupa especialment la qüestió de l'aigua. També es proposen accions de millora, com per exemple recuperar itineraris paisatgístics i boscos de ribera. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Un estudi que volia veure quin és l'impacte que el turisme genera en l'entorn natural conclou que la Garrotxa se situa per sota de la mitjana europea en petjada hídrica, petjada de carboni, impacte capital natural. L'anàlisi s'ha fet a partir de 31 empreses turístiques de la comarca que segueixen la Carta Europea de Turisme Sostenible, concretament 14 allotjaments, 8 restaurants i 9 serveis d'activitats. Es calcula que generen 5.620 tones de diòxid de carboni i gasten 29.915 metres cúbics d'aigua. També que en tot el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa i l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa hi ha 40 espècies de flora i fauna amenaçada. L'Anna Badia, autora de l'estudi, en posa un exemple.
En la restauració a nivell que hem trobat global europeu són de 20 a 30 quilos de CO2 per comensal i aquí a la Garrotxa estem a 18,6. Per tant, ja estem un altre cop per sota d'aquest número. Val? Això és pel producte local, per la cuina de proximitat, perquè hi ha menys dependència d'aquest aliment d'alt impacte, perquè el transport també és algo que ens perjudica molt.
L'estudi destaca la bona gestió que es fa precisament de tot allò relacionat amb l'alimentació, donat que es constata que la comarca es treballa en producte quilòmetre zero, es treballa per combatre el malbaratament alimentari i es fa compostatge, així com la implementació d'energies renovables o biomassa. En relació a l'estudi de l'impacte que l'activitat econòmica turística té envers l'entorn natural, l'estudi determina que les empreses que hi han participat ja treballen en mesures per reduir l'impacte i també assenyala quines solen ser les principals preocupacions dels mateixos responsables d'aquests serveis o activitats. En parla Jordi Prepal, també autor de l'estudi.
Un dels beneficis principals que sortien a l'anàlisi, que a més a més parlant amb tots els responsables de tant de restaurants com d'activitats com d'allotjaments, era el tema del manteniment de la qualitat del paisatge. Que això està vinculat a manteniment d'uns sistemes naturals de qualitat, uns boscos, uns rius, tot això, no? Però el fet en si de l'estètica del paisatge, que són el que es diu serveis culturals. El segon aspecte que ha sortit també molt interessant és la vinculació amb l'aigua. Tot i que sigui una comarca de les que té menys problemes de sequera en el conjunt de Catalunya, sí que és una preocupació.
Un dels fets que més ha sorprès els autors de l'estudi és que les empreses que es dediquen al turisme a la Garrotxa tenen cura de totes aquestes qüestions per tal de minimitzar l'impacte a l'entorn natural, així com el fet que ja hi hagi una xarxa d'organitzacions i projectes que treballin en aquesta direcció.
I què hi diuen els responsables d'allotjaments, restaurants i serveis d'activitats de la comarca? Doncs que necessiten seguir apostant per la sostenibilitat, per seguir diferenciant-se de la resta de l'oferta turística.
Una de les 31 empreses de la comarca participants d'aquest estudi és l'hotel-restaurant La Perla d'Olot. El seu propietari, en Francesc, assegura que la seva i moltes altres empreses i activitats econòmiques vinculades al turisme de la comarca treballen per oferir un servei sostenible. Creu que estudis com el que s'ha fet recentment ho demostra.
Ja no només diguem que som sostenibles, sinó que tenim uns estudis que ens diuen doncs, de que hem fet una reducció de la petjada hídrica, que estem treballant amb la reducció de la petjada de carboni, i per això veiem aquestes empreses d'aquí a la comarca doncs, que estem posant plaques solars, que estem posant aerotèrmia, que tenim una sensibilitat, que tots els nostres jardins intentem incorporar-los més a prop del que és el parc natural, i és tota una política de diferenciar-nos, però avalats per estudis i que fem la feina ben feta.
Assegura que molts indrets del país parlen de sostenibilitat i que, tot i que ells ja fa temps que treballen cap a aquesta direcció, veuen la necessitat de diferenciar-se encara més.
Pel que fa a l'hotel La Perla, per dir-ho de manera, doncs ara tenim aquí on estem nosaltres, la terrassa. Aquesta terrassa fa 10 anys enrere tot era de formigó i en canvi ara ho hem reestructurat, de que ja tenim unes lloses de basalt al terra, que per dir-ho de manera doncs l'hem ajardinat amb plantes aromàtiques d'aquí a la comarca, més propera al territori, per tal de fer ser una zona més de transició envers el parc i no hi hagi tanta diferència entre la zona urbana i el que és el parc natural.
Per això creuen que és clau la col·laboració público-privada i seguir la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Seguretat ciutadana. El Consell Comarcal del Ripollès continua fent passes endavant en la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a les carreteres d'accés a la comarca. El projecte es va desencallar gràcies a una modificació de crèdit i l'objectiu de la mesura és prevenir delictes i detectar el pas de vehicles sospitosos. Ens ho explica en Marc Roura.
Aquestes càmeres instal·lades a les entrades de Ripoll per la policia local es podrien replicar arreu de les carreteres d'accés al Ripollès. Aproximar serveis als habitants de la comarca és una de les vies principals de treball del Consell Comarcal del Ripollès. En l'àmbit de la seguretat i la mobilitat, la darrera actuació és la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a les carreteres d'accés a la comarca. El juliol del 2025, el ple del Consell aprovava una modificació de crèdit per desencallar el finançament i poder tirar endavant el projecte. N'ha parlat el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rossell, al programa De Vall a Vall de Televisió del Ripollès.
Estem doncs, fent un estudi d'enginyeria en aquest moment doncs, que ens ha de, amb una empresa doncs, que ens ha d'acabar de concretar tot ja per poder fer les licitacions. I bé, nosaltres hem fet un estudi, que em penso que són 10 càmeres, que amb 10 càmeres que podem doncs, cobrir tot el Ripollès.
La mesura té un caràcter preventiu amb la voluntat de donar eines per poder detectar el pas de vehicles sospitosos i també prevenir delictes que creen alarma i preocupació entre la població ripollesa.
Durant algunes èpoques doncs, hi ha hagut incidències doncs, en els pobles, doncs, robatoris, furs en diferents pobles de la comarca. No? Això crea sempre una mica d'alarma i per tant, doncs, davant de l'alarma doncs, busques solucions. I vam pensar que una solució en aquesta no pel fet de controlar, sinó pel fet de prevenir. És donar, jo penso que aquestes càmeres són eines que poden ajudar doncs, els Mossos, que en aquest cas són els que fan ús i tenen les dades d'aquestes càmeres o tindran les dades d'aquestes càmeres doncs, perquè puguem evitar coses d'aquestes.
Des del Consell han afirmat que la modificació va a càrrec del romanent de tresoreria i que es compensarà amb subvencions que rebran ben aviat.
Divendres a les 3 de la tarda és el dia i l'hora en què se sabrà si hi ha cap empresa interessada en assumir les obres de rehabilitació de l'edifici del Pla de Ripoll per convertir-lo en una residència. L'Ajuntament ha decidit ampliar 5 dies més el termini de presentació de propostes a petició d'una de les empreses a les quals s'ha convidat a presentar oferta. És l'última bala per no perdre una subvenció de gairebé 3 milions d'euros de fons europeus per recuperar aquest espai de Ripoll. Informa Judit Espert.
El període de presentació d'ofertes va finalitzar divendres passat i sense cap empresa amb una proposta en ferm. El mateix dia que finalitzava el termini, però una de les empreses va sol·licitar una pròrroga del procediment negociat sense publicitat. El consistori ha decidit ampliar-lo en 5 dies naturals i també ho ha comunicat a la resta d'empreses per treballar en igualtat d'oportunitats. En cas que alguna empresa finalment volgués assumir el projecte, es calcula que les obres podrien començar a principis d'abril. Segons la licitació, tindrien 5 mesos a comptar des del primer dia dels treballs per fer la primera fase del projecte, la rehabilitació energètica de l'edifici i pel que precisament es va aconseguir els fons Next Generation. Aquest horitzó situa la finalització de la primera fase més tard que el termini fixat per no perdre la subvenció. El 30 de juny haurien d'estar executades i justificades les obres. El consistori, en aquest sentit, treballa amb 4 escenaris. Finalitzar les obres i perdre la subvenció. No poder executar-les perquè no hi ha cap empresa interessada. Finalitzar les obres i poder justificar una part dels diners provinents d'Europa o aconseguir una nova pròrroga i mantenir la totalitat de la subvenció. L'objectiu del govern de Sílvia Oriol és fer-hi la nova residència amb un projecte valorat en gairebé 10 milions d'euros amb una concessió de 40 anys per al servei i el manteniment de les instal·lacions. El procediment d'adjudicació va quedar desert perquè una de les empreses de l'UTE que s'hi va presentar no va poder presentar tota la documentació necessària.
Això a Ripoll, a Santa Pau, Miquel Samper diu que s'ha d'evitar el deteriorament del castell i col·laborar en les millores. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat detalla que gestionarà la visita de la directora de Turisme per valorar l'estat l'estat d'aquest espai. Alhora detalla també que el castell ha de ser un atractiu cultural i turístic molt important per tota la comarca de la Garrotxa. Roger Isern.
Durant la visita del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, a les instal·lacions de la Fageda, va parlar sobre l'estat del castell de Santa Pau, precisament un espai que el conseller explicava que mai havia visitat i que ho va fer abans de la seva visita a l'empresa de Làctics Garrotxina. Es tracta d'un espai ja propietat del municipi i que necessita diverses millores, les quals va compromar el mateix conseller i que remarca que s'han d'executar per tal d'evitar el seu deteriorament.
Allà hi ha, jo penso que un element molt important que podria arribar a ajudar molt a Santa Pau, i no només a Santa Pau, sinó a tota la Garrotxa, a nivell d'una banda cultural i d'una altra, a nivell de el que es coneix com a turisme restauratiu, és a dir, turisme sostenible, de veure també què es pot fer amb aquest castell, que ara, per exemple, té unes patologies a nivell de lo que és el sostre molt importants i que s'ha de començar per aquí, perquè si no es anirà deteriorant, cosa que hem d'impedir entre tots.
Sant Pere ha explicat que és un espai que ha de ser un atractiu molt important per la Garrotxa i que necessita la col·laboració de moltes parts. Alhora diu que gestionarà la visita de la directora de Turisme de la Generalitat.
Ho he conegut avui i ja he dit que enviaré els tècnics de... la directora general de Turisme, i per tant, doncs, amb la voluntat de veure què podem fer, naturalment que sí.
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat també ha mostrat la seva predilecció per la Garrotxa, un espai que considera dels millors de Catalunya i únic en alguns sentits.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu. Jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Fa 22 anys que al Racó de la Llum escoltem, assessorem i cuidem cada detall perquè tu et sentis bé, avui i cada dia. Productes naturals i ecològics, triats amb criteri, experiència i molta dedicació. Perquè al Racó de la Llum, el més important, ets tu. Racó de la Llum, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs al Mercat d'Olot o al WhatsApp 669 72 77 08. Al Racó de la Llum. 22 anys al vostre costat.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust. A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Tens jardí o terrassa i vols estalviar? A Jardineria Jaume estudiem la teva problemàtica amb jardins de baix manteniment. A més, tenim fruiters, aromàtiques i planter de qualitat. Vine'ns a veure. Ens trobaràs a la 26, sortida 69 de Sant Joan les Fonts. Al web jardineriajaume.net i a Instagram. Jardineria Jaume. Horts i jardins a la teva mida.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia i bona hora, són 9:15. Esquerra Republicana lamenta la falta d'informació del govern de la Generalitat en referència al mapa sanitari que proposa Salut. Aquest dilluns ha tingut lloc a Ribes de Freser una taula rodona on també han criticat que la consellera no s'hagi presentat a la reunió que aquesta setmana havia de mantenir amb els alcaldes de la comarca per donar-los explicacions. Escoltem des de Tots Fem Ribes a Joaquim Roquer.
Creiem que era interessant poder parlar d'això, sinó també l'efecte que pot tenir en els treballadors, no? Estem parlant que l'Hospital de Can Davanos és la segona empresa del Ripollès amb treballadors, llavors vol dir que es calcula que unes 80 persones es poden veure afectades. I clar, són 80 persones, 80 professionals, que potser hauran d'anar a treballar a altres llocs, no?
Avui és notícia que un estudi determina que l'activitat econòmica turística de la Garrotxa té una petjada hídrica inferior a la mitjana europea. Impulsat per Turisme Garrotxa hi han participat 14 allotjaments de la comarca, 8 restaurants i 9 serveis de activitats. Escoltem una de les autores, és l'Anna Badia.
En la restauració, a nivell que hem trobat global, europeu, són de 20 a 30 quilos de CO2 per comensal i aquí a la Garrotxa estem a 18,6. Per tant, ja estem un altre cop per sota d'aquest número. Val? Això és pel producte local, per la cuina de proximitat, perquè hi ha menys dependència d'aquest aliment d'alt impacte, perquè el transport també és algo que ens perjudica molt.
I què hi diuen els responsables d'allotjaments, restaurants i serveis d'activitat de la comarca?
Ja no només diguem que som sostenibles, sinó que tenim uns estudis que ens diuen doncs, de que hem fet una reducció de la petjada hídrica, que estem treballant amb la reducció de la petjada de carboni, i per això veiem aquestes empreses d'aquí a la comarca doncs, que estem posant plaques solars, que estem posant aerotèrmia, que tenim una sensibilitat, que tots els nostres jardins intentem incorporar-los més a prop del que és el parc natural, i és tota una política de diferenciar-nos, però avalats per estudis i que fem la feina ben feta.
Consideren que és l'única manera de diferenciar-se de la resta de l'oferta que ofereix la competència. El Consell Comarcal del Ripollès continua fent passes endavant en la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a les carreteres d'accés a la comarca. Mateu Rossell és el president del Consell.
Estem doncs, fent un estudi d'enginyeria en aquest moment doncs, que ens ha de, amb una empresa doncs, que ens ha d'acabar de concretar tot ja per poder fer les sol·licitacions. I bé, nosaltres hem fet un estudi que em penso que són 10 càmeres, que amb 10 càmeres que podem doncs, cobrir tot el Ripollès.
D'altra banda, avui també és notícia que el divendres a les 3 de la tarda és el dia i l'hora en què se sabrà si hi ha cap empresa interessada en assumir les obres de rehabilitació de l'edifici del Pla de Ripoll per convertir-lo en una residència. L'Ajuntament ha decidit ampliar 5 dies més el termini de presentació de propostes a petició d'una de les empreses a les quals s'ha convidat a presentar oferta. És l'última bala que li queda a l'Ajuntament per no perdre una subvenció de gairebé 3 milions d'euros provenents de fons europeus. I Miquel Samper diu a Santa Pau que s'ha d'evitar el deteriorament del castell i col·laborar en les millores que necessita. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat detalla que gestionarà la visita de la directora de Turisme per valorar l'estat actual del castell i prendre les mesures corresponents.
Allà hi ha, jo penso que un element molt important que podria arribar a ajudar molt a Santa Pau, i no només a Santa Pau, sinó a tota la Garrotxa, a nivell d'una banda cultural i d'una altra, a nivell de el que es coneix com a turisme restauratiu, és a dir, turisme sostenible, de veure també què es pot fer amb aquest castell, que ara, per exemple, té unes patologies a nivell de lo que és el sostre molt importants i que s'ha de començar per aquí, perquè si no es anirà deteriorant, cosa que hem d'impedir entre tots.
Més temes que ens afecten avui. L'Ajuntament de Santa Pau avança els diners del Pla Únic d'Obres i Serveis per iniciar la construcció del nou edifici de la brigada. L'alcaldessa Cris Capó assegura que és necessari per l'Associació de Caçadors i que d'aquesta manera no se'ls ajuntaran tots els projectes del Pla d'Obres pel 2027. També us expliquem avui que Olot acollirà el Festival d'Humor Car de Gràcia del 18 al 20 de juny al Teatre Principal. La capital de la Garrotxa serà per primera vegada seu d'aquest Festival d'Humor en català, que arriba a la desena edició amb espectacles d'en Peyu, Magí García, Albert Om i Joan Maria Pou, entre d'altres. I l'Ajuntament de Planoles busca voluntaris per organitzar la Festa Major. L'Ajuntament realitzarà diversos actes, però ha obert una convocatòria perquè les associacions o particulars puguin fer propostes puntuals de cara a la festa. En esports, Clàudia Trem s'ha penjat la medalla de plata a la Transgran Canària després d'una entrada conjunta amb la suïssa De La Zoe en una de les imatges més destacades i emotives de la primera gran cursa de la temporada. Amb aquest ja són 6 els podis consecutius a les Illes per la Dugassa, que va exhibir una mostra d'esportivitat després d'unes 12 hores sense menjar per problemes estomacals. I més de 300 equips participaran a la 15a edició de l'Oxfam Intermontrail Walker, que sortirà des del recinte Firal d'Olot. L'objectiu d'aquesta prova és poder recollir diners suficients per poder garantir aigua potable a les poblacions afectades per la crisi climàtica. Esteu escoltant el 5 minuts més. En 30 segons sortim a l'exterior.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som la Duart i l'Adrià, i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
L'encariment del gasoil i els fertilitzants arran de la guerra colpeja la pagesia. Diu que els aboca un altre any de pèrdues. Les organitzacions agràries reclamen rebaixar l'IVA sobre els carburants i aplicar la llei de la cadena alimentària. Mentrestant, Pedro Sánchez ens respon a von der Leyen. Diu que el món està canviant, però els valors i els principis de la Unió Europea no haurien de fer-ho. El president espanyol no està preocupat per represàlies de Trump perquè defensa, diu, la legalitat internacional. A Catalunya, PSC, Esquerra, Comuns i la CUP alerten que atacs com els d'Estats Units a Iran han generat un augment dràstic del jihadisme. Davant l'escalada militar, els grups impulsen una declaració al Parlament que advoca pel respecte al dret internacional. Agricultura recupera un centenar d'hectàrees de pastures de muntanya fent cremes controlades. És una petició dels ramaders per frenar l'augment d'arbustos en detriment de l'herba d'alta muntanya. Hi ha mort una dona en caure per un penya-segat de 40 metres al camí de ronda de Torroella de Montgrí. L'accident ha tingut lloc prop de la Cala Roca de la Cadira i els equips d'emergència no han pogut fer res per salvar la víctima.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui una mica més de fred. Ha baixat un palet la temperatura a Olost, a Lluçanès, 1 grau. 2 a Mieres i a la Vall d'en Bas. Olot també hem arribat a 1 grau. I a Vic, amb boira no ha baixat tant. Aquí 5 graus de temperatura. Boira baixa a Girona, a Vic, també cap a Ripoll hi ha hagut boira alta, o a la Cerdanya. Dimecres, alguna boirina al matí novament, cel mig ennuvolat. A la tarda, 4 núvols prims a la costa, es farien més gruixuts al prelitoral i novament algun ruixat al Pirineu Oriental o també cap a Osona, nord d'Osona i la Garrotxa. Si neva poquet, a 1.800-2.000 metres, puja una mica més la temperatura. Dijous, també, dijous puja un pèl la temperatura, matí emboirat, alguns núvols, tarda amb sol, la temperatura no serà tan freda com els últims dies. I divendres, previ a un canvi de temps, la temperatura puja, podríem passar fàcilment de 20-22 graus de dia, però a la matinada canvia el temps. Per tant, dissabte, les primeres hores, matinada, matí, passa un front de pluges, la neu baixa molt a 1.000, 1.200 metres o fins i tot 700 metres i entra tramuntana. Per tant, al llarg de dissabte anirà sortint el sol, sobretot ja a la tarda, i també diumenge amb tramuntana freda.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
L'Ajuntament de Santa Pau avança els diners del Pla Únic d'Obres i Serveis per començar la construcció del nou edifici de la Brigada Municipal. L'alcaldessa Cris Capó assegura que és necessari per l'Associació de Caçadors i que d'aquesta manera no se'ls ajuntaran tots els projectes del Pla d'Obres pel 2027. Dins dels pressupostos municipals d'aquest any també tenen previst fer millores a la façana de l'escola, arreglar camins i carrers i seguir dedicant recursos a la cultura.
El principal objectiu per l'Ajuntament de Santa Pau per aquest 2026 és posar en funcionament Can Torra. Pel Pla d'Obres de la Generalitat del 2027 encara li quedarà fer una actuació subvencionada amb 150.000 euros, però la idea és que el Centre per la Gent Gran es posi en funcionament aquest maig. Pel Pla d'Obres també del 2027 tenen previst destinar 90.000 euros a la coberta del castell, i la tercera actuació del POSC, també col·locada per l'any 2027 i subvencionada amb 250.000 euros, l'Ajuntament ha decidit avançar-la aquest any. Es tracta de la construcció de l'edifici de la brigada. Cris Capó és l'alcaldessa.
És el fet de poder adelantar un POSC. Nosaltres havíem presentat tres projectes, entre un d'ells era la nau de la brigada, que té un espai pels caçadors, que és una associació que per nosaltres ara mateix també és molt important perquè ens ajuda tot el tema de la fauna cinegètica i poder mantenir a ratlla el senglar i els cabirols, tan important pel cultiu de fesols, i en aquest sentit poder adelantar aquesta obra, i quan abans millor poder tenir aquest local per ells, de veritat que també serà molt positiu.
Des de l'Ajuntament asseguren que els anirà bé avançar aquest projecte perquè no s'ajuntin totes les inversions al 2027.
Era complicat poder-los executar tots junts en un any, i per això des de Generalitat se'ns va facilitar a través de l'Institut Català de Finances que es poguessin adelantar aquests diners gairebé amb un interès zero, que quan després tu revisa el PUES del 2027 fas aquest retorn.
Per aquest any també tenen previst invertir diners del pressupost municipal a comprar un nou vehicle per la brigada, fer millores a la façana de l'escola, millorar camins i asfaltar carrers i seguir impulsant activitats culturals. Recentment l'Ajuntament també ha començat a bonificar el servei d'acollida matinal a infants de l'escola.
Parlem ara d'educació. Més de 1.300 alumnes participen a les jornades d'orientació d'Olot. Són tres dies de trobades per conèixer l'oferta educativa postobligatòria. Al llarg de la jornada d'aquest dimarts, alumnes i famílies han passat per la Sala Turín per conèixer diferents ofertes formatives. Una iniciativa que compta amb la implicació de 7 centres educatius i 24 empreses locals.
La decisió de saber quin camí acadèmic s'escull després d'acabar l'etapa d'educació obligatòria pot arribar a ser un tràngol per molts alumnes. Per tal d'evitar que sigui un període de temor i dubtes, a Olot s'organitza aquests dies les jornades d'orientació on hi participen més de 1.300 alumnes. En el cas d'aquest dimarts, més de 760 estudiants de quart d'ESO, PTT i PFI han passat per la Sala del Turín per conèixer diferents ofertes de centres de la ciutat que ofereixen diversos camins per seguir l'etapa acadèmica. La tècnica del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari de l'Àrea de Cultura i Educació d'Olot, Estel Muntada, ha detallat un dels objectius de les jornades.
PTTs, PFIs, llavors ja tots els centres d'Olot que ofereixen aquesta formació. Qui passa avui és tot l'alumnat de tots els centres de quart d'ESO, i llavors tenen l'opció com de conèixer una mica, de fer algun tastet. És veritat que hi ha gent que ho té molt clar, però la gran majoria dels joves és com de dir no sé què faré, sé una mica què m'agrada, sobretot sé què no m'agrada, però al final l'oferta és molt àmplia i llavors està bé poder triar.
Durant aquest dimarts a la tarda també hi ha hagut una xerrada a càrrec de Caral Blanco de la Fundació Fem Pedagogia, adreçada a les famílies per conèixer eines per acompanyar els seus fills en la continuïtat formativa. Alhora també ha comptat amb el testimoni de 7 joves explicant els seus itineraris formatius. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha remarcat la importància de facilitar el futur acadèmic dels alumnes.
Hem de seguir apostant per aquest model de facilitar tant com puguem a l'alumnat de descobrir què li interessa, què el motiva per seguir estudiant. Primer de tot, perquè és essencial pel futur de la nostra ciutat tenir joves formats, motivats i estimant allò que fan. I la millor manera que estiguin motivats i que ho estimin és que hagin tingut un període de reflexió prou potent i amb prou recursos com per prendre la bona decisió. I això és el que hem de ficar en altres esforços, perquè els sigui fàcil prendre la bona decisió que després els permetrà realitzar-se com a persones, com a professionals i, a més, donar encara més valor a la nostra ciutat.
Les jornades d'orientació acabaran aquest dijous amb la presència d'uns 600 alumnes de batxillerat i cicles de grau mitjà que podran conèixer diferents ofertes formatives.
I parlant d'ofertes formatives, la UNETA presenta un curs per aprendre a jubilar-se. Anna Vinyals, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna Vinyals és la responsable d'aquest curs que impulsa la UNET Garrotxa. Cal que aprenguem a jubilar-nos?
No.
A veure, explica'ns.
No, el que cal és aprendre fent-se preguntes. I entre elles, què és això de jubilar-se? Perquè potser tenim un concepte una mica obsolet i ens ho podríem tornar a repensar. I aquest curs va d'això, de repensar.
Explica'ns una mica més què és el que tenim mal entès i, sobretot, com hauríem de canviar aquest concepte de la jubilació per fer-lo segurament més positiu.
Mira, jo començaré explicant-te que fa una setmana que he fet 60 anys. I he pres la decisió de que aquesta dècada, la del 60 al 70, és una molt bona dècada. Un dia aquí a Olot vaig sentir a la Maria Jesús Comelles, que té un gran llibre que es diu Soc gran i encara puc, i ella deia que això de jubilar-se ara és com 30 anys de vacances. Clar, viurem, si Déu vol, molts anys, no? Llavors, ja està bé, ja, que quan pares de treballar prendre't un període com de descans o al revés, no? De molta activitat, però la vida és molt llarga, serà molt llarga a partir de la jubilació. I, per tant, penso que jubilar-se ja no només vol dir parar de treballar, sinó que vol dir altres coses, no? I potser aquest aprendre a viure, doncs, és un bon moment per tornar-lo a pensar, no? I aquest és l'origen del curs.
Aleshores, aquelles persones que s'hi vulguin apuntar, amb què es trobaran?
Doncs mira, el curs el que parteix és això, no? De reinventar aquest concepte de la jubilació i entendre's que aquesta linealitat de ara estudio, ara em formo, ara treballo i ara deixo de treballar, em jubilo, potser no és tan lineal, no? Sinó que en realitat, en qualsevol etapa de la vida, tindríem que alternar aquesta tríada d'aprendre, treballar i tindre oci. I per tant, el curs va dirigit a persones que recentment s'han jubilat i encara estan en aquest període de transició, com a persones que volen pensar-s'ho, com estan vivint i què volen fer amb aquesta relació amb el treball i la productivitat, o persones que ja estan jubilades i diuen, jo vaig caure aquí i he anat fent com he pogut, no? Per tant, és un públic ampli que tingui ganes d'això, no? De fer-se bones preguntes, que al final són les que ens donen una miqueta de llum, no? De què és el que té sentit per nosaltres.
Què és el més complicat de gestionar quan un s'acaba de jubilar?
Mira, el més complicat, i t'ho dic pel que m'expliquen, perquè jo encara no m'he jubilat, tot just estic pensant què vull fer, no? Per mi el més complicat és que de sobte generes molt de temps i tens com un buit, no? O com una necessitat d'omplir-lo. I per altra banda és aquest sentit d'utilitat i de productivitat. Sobretot les persones que han tingut, s'han identificat molt amb la seva feina, doncs jo soc metge, jo soc mestra, a partir d'aquí és, ja no soc metge, ja no soc mestra, sigui, hi ha com una crisi d'identitat, no? Exactament què sóc jo ara, no? I un cop més, jo crec que és una etapa per tornar a aprendre a viure, al final ens passem tota la vida intentant aprendre a viure, i tornar a fer balanç, no? Amb tots els teus aspectes de la vida. No tant el que fas, sinó des d'on ho fas, des de qui ets, no? Jo penso que l'autoconeixement et dona consciència. I quan parlem de lideratge d'equips en les empreses i aquestes coses que jo faig, sempre anem a l'origen. El lideratge parteix d'un mateix, no? I per liderar la teva vida t'has de conèixer. I penso que si fem una reflexió del que ens aporta aquesta nova etapa, podrem realment liderar què volem, agafar direcció de cap a on volem estar a partir d'ara, no? On no hi ha aquesta obligació d'anar a treballar.
Anna Vinyals, responsable del curs sobre jubilació que impartirà la UNED. Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Que passis un bon dia.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Olot Car de Gràcia. Olot acollirà el festival d'humor anomenat així, Car de Gràcia, del 18 al 20 de juny al Teatre Principal. La capital de la Garrotxa serà per primera vegada seu d'aquest festival d'humor en català, que arriba a la desena edició, amb espectacles d'en Peyu, Magí García, Albert Om i Joan Maria Pou, entre d'altres. Les entrades ja es poden adquirir al web cardegracia.cat. Natàlia Moreno.
El festival Festimam celebra el seu desè aniversari amb una nova etapa. A partir d'ara es dirà Car de Gràcia, un canvi de nom que arriba amb més dies de programació i una expansió territorial. El certamen tindrà dues seus, Girona, del 10 al 14 de juny, i Olot, del 18 al 20 de juny. La nova etapa també incorpora nous espais, com la Casa de les Arts de Girona Est, la Sala de Vilablareig i el Teatre Principal d'Olot. El director del festival, Fel Feixedes, assegura que el projecte continua creixent i ampliant públic i escenaris.
Aquests festivals, quan arriben a aquesta època de 10, 12 anys, hi ha un cansament, hi ha un... Què més fem per reinventar-nos? Aquí va sortir la proposta, doncs, de fer créixer el festival en lloc de continuar fent el que fèiem fins ara. Encara hi havia gent que deia, què vol dir Festimams? Encara havíem d'explicar bé d'un restaurant que havíem tingut fa 10 anys, un de neix, un festival, i vam dir, em sembla que si en diem Car de Gràcia s'entén més fàcilment.
El regidor de Cultura d'Olot, Josep Quintana, ha destacat l'aposta de la ciutat per sumar-se a una proposta que reforça la cooperació cultural entre municipis i que dona protagonisme a l'humor en català.
Importància de... més que mai de la llengua, també de l'humor català, que només es fa en català, sinó es fa a la manera catalana, amb la seva diversitat, i encantats, doncs, de rebre a Olot aquest nou esdeveniment per nosaltres, que té una trajectòria, per tant està assegurat.
A Girona, el festival arrencarà amb l'espectacle del Mac Andreu i inclourà propostes com el concurs de monòlegs No és conya, el podcast Monty Living, l'humor de l'Hisenda Pineda i Alba Sagarra, o el podcast en directe Què t'ha passat amb Albert Om i Joan Maria Pou. Pel que fa a la programació d'Olot, el festival oferirà 3 dies d'espectacles al Teatre Principal, amb noms com Peyu, el podcast Què t'ha passat, l'espectacle Les Mares, de Fel Feixedes i Carla Xuriguera, i una sessió d'improvisació de la companyia del gremi. Les entrades ja estan a la venda a la pàgina web cardegracia.cat.
I l'Ajuntament de Planoles busca voluntaris per organitzar la Festa Major.
L'Ajuntament de Planoles ha obert una convocatòria de propostes puntuals per a la Festa Major. Des del consistori són conscients de la dificultat de trobar una nova comissió que s'encarregui al complet de la festa i han engegat aquest procés per escoltar i donar suport a les propostes d'actes que rebin. N'ha donat més detalls el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Planoles, Marc Ajenjo.
El que sembla complicat és trobar un relleu, trobar una comissió que s'encarregui de les festes. Llavors, el que hem pensat és que potser la millor opció és obrir la manera de que cadascú pugui, o tothom que estigui interessat, associacions particulars, grups d'amics, que puguin organitzar fragments, no?, trossejar una mica la Festa Major, i des de l'Ajuntament organitzem un seguit d'actes, i els altres a veure si surten voluntaris que vulguin implicar-s'hi fins allà on vulguin o puguin.
Des del consistori s'organitzaran diversos actes durant els 5 dies de festa major, que enguany serà del 20 al 24 d'agost. Alguns dels actes ja confirmats són el pregó de festa major, la pujada al Collet de les Barraques, la cercavila, les sardanes i els espectacles teatrals infantils.
Un seguit d'actes que crec que tot ajuntament té l'obligació d'oferir als seus habitants, no? Aleshores, aquests mínims els assumim. Si hi hagués una comissió que volgués assumir-ho tot, nosaltres encantats com a ajuntament de cedir-los-hi, però de moment els hem fet una proposta i mira, aquests mínims sí que els seguirem fent. Segur que alguna altra cosa caurà de la part del que hem proposat, però ens agradaria que amb la resta hi hagi un relleu. Si el relleu surt per tres coses, doncs en comptes de 10, aquest any n'hi haurà 7, i l'any que ve ja anirem un parell.
Les propostes es poden presentar fins al 2 d'abril a l'Ajuntament. Del 3 al 12 d'abril, el consistori es posarà en contacte amb aquells qui hagin proposat actes i, si la proposta és factible, l'Ajuntament recolzarà els voluntaris logísticament i econòmicament.
Gràcies, Paula Sayago. Ens acostem a les 9. Claudia Trem s'ha penjat la medalla de plata a la Transgran Canària després d'una entrada conjunta amb la suïssa De La Zoe en una de les imatges més destacades i emotives de la primera gran cursa de la temporada. Amb aquest ja són 6 podis consecutius a les Illes per la Dugassa, que va exhibir una mostra d'esportivitat després d'unes 12 hores sense menjar per problemes estomacals.
La medalla d'or s'ha tornat a resistir, però l'augassenca Claudia Trem ha pujat per sisena vegada consecutiva al podi de la Transgran Canària. I enguany ho ha fet amb un gran exemple d'esportivitat, entrant de la mà amb Melanie De La Soie en una entrada pactada que ha transcendit la competitivitat i que ha sigut la imatge més destacada i emotiva de la prova celebrada a la capital de les Illes Canàries. El final de pel·lícula va endolcir un dia dur i amarg per a Trems. Al quilòmetre 40, passat Fontanales, a la Dugassa se li va inflar l'estómac. Semblava que la situació es podia controlar, però a partir de Tejeda el mal va empitjorar. En total, Trems va estar gairebé 12 hores sense poder ingerir pràcticament res, només kèfir als avituallaments.
Se'm va acudir que fa 2 anys jo, quan vaig tenir cibo, un dels aliments que podia menjar era kèfir, i com que la sensació que tenia a l'estómac era de molta inflor i se'm va inflar a part tot el cos, vull dir, les fotos de l'arribada se'm veu a mi que no semblo jo, vull dir, tinc les cames inflades, la cara, tot el que és el tronc superior. Llavors, bueno, pues, teníem kèfir allà per sort i se'm va acudir a tots els avituallaments començar a menjar kèfir i amb això sobreviure fins al final, i així en va ser.
El malestar va abatir les opcions d'aconseguir la medalla d'or. A més, Trems va veure com De La Soie avançava, caient a la tercera posició. En un acte de pura resiliència, Trems va refer-se dels cops i va atrapar la suïssa quan faltaven 4 quilòmetres per al final de meta. En aquell moment, Trems li proposa a De La Soie d'entrar juntes.
Vam fer una entrada de meta compartida, un segon lloc compartit, i ja està. Si hagués estat el primer lloc, suposo que no ho hagués fet, no? Però, bueno, vaig pensar que havia patit massa com per estar patint 4, crec que quedaven 4 quilòmetres i mig o 5, pues, per estar patint mitja hora més no em convenia.
Finalment, Trems i De La Soie entraven juntes de la mà, amb un temps de 16 hores, 49 minuts i 20 segons. Ovacionades pel públic assistent, les dues corredores van compartir podi amb la guanyadora Henriette Albon, que va creuar la línia de meta amb un temps de 15 hores, 16 minuts i 33 segons.
Ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos. Que passeu un bon dimecres.